Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El rei parla de massacre però no de genocidi a Gaza i defensa la solució dels dos estats en la 80a Assemblea General de l'ONU. Jordi Fortià.
El monarca ha reconegut el dret d'Israel a defensar-se dels atacs de Hamas i ha condemnat un cop més els fets del 7 d'octubre de 2023.
Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamas y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí. Y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania.
Begoña Gómez serà jutjada per un jurat popular si es confirma el cas de presumpta malversació que investiga Juan Carlos Peinado.
La dona de Pedro Sánchez ha estat citada aquest dissabte per comunicar-li. Des de la Moncloa, Félix Bolaños assegura que, si és així, un tribunal imparcial posarà les coses al seu lloc. I des del PP, Alberto Núñez Feijóo assegura que ara ja no es podrà parlar de lawfare.
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal.
El director de recerca de l'Institut Català d'Oncologia, Ernest Nadal, demana més finançament des de la xarxa per seguir avançant en les noves teràpies contra el càncer.
La medicina de precisió i la immunoteràpia són grans avenços que generen esperança entre els investigadors. Avui és el Dia Mundial de la Investigació sobre el Càncer.
Hi ha moltíssima recerca en marxa. A Catalunya estem en un moment de, podríem dir, de molta salut en la recerca, però també fa falta més finançament per poder seguir avançant. Hem de recordar que gran part de tota aquesta investigació també requereix diners públics, no? I requereix un esforç a nivell de beques competitives i estem en un entorn difícil a nivell internacional i conscienciar la població és important de la importància de que òbviament hem avançat molt, però queda molt per recórrer.
En cultura, avui dia gran de la Festa Major de Barcelona amb la Diada de la Mercè, que posa aquest vespre el seu punt i final amb concerts i aquesta hora la tradicional cavalcada.
Ha estat tota una jornada plena d'actes per tota la ciutat, amb gran protagonisme de cultura popular com la Diada Castellera.
I en esport, Jordi Cervantes, males notícies per Gavi i pel Barça.
El migcampista blaugrana s'estarà de baixa entre 4 i 5 mesos després de l'artroscòpia que es va fer per suturar el menisc intern del genoll dret. Un contratemps pel Barça que s'ha preparat pel partit de Lliga de demà al camp de l'Oviedo i que no comptarà amb la presència de Balde ni Lamine Yamal. Pel que fa a l'esport en directe, dos partits dels setzens de final de la Copa de la Reina de Futbol Sala des de les 6, l'Hospitalet Castro i a quarts de 9, Caldes, Penyes, Plugues.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més Planada Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui el temps ja està sent molt més tranquil que no pas ahir, tot i que tampoc va ploure a tot arreu el dimarts. En qualsevol cas, a hores d'ara pocs ruixats tenim, per bé que alguns núvols sí que s'estan començant a formar amb més evidència a gran part de les comarques de Girona i també fins al nord barceloní, fins al Montseny, fins al Maresme aproximadament. També els núvols, per altra banda, continuen estones abundants a l'Alt Pirineu, però només en aquella banda que mira cap a França o també a l'Aran. El vent no deixa de bufar cap a l'Ebre, però en general amb un temps força transparent avui. Aquests núvols que diem que creixen cap al nord del país, aquesta propera nit i demà deixaran alguns ruixats arran de mar, sobretot entre la costa del Llobregat i del Ter, però d'una forma molt local i sempre arrapats a mar. A la resta del país, el dijous també es presenta tranquil, amb alguns núvols a l'Alt Pirineu i amb una temperatura que al matí tornarà a ser més aviat de novembre que no pas d'un 25 de setembre. Ho seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Hi havia molta expectació al voltant del discurs del rei a l'Assemblea General de l'ONU i finalment Felip VI s'ha referit a Gaza amb el terme de massacre i no genocidi, com ho va fer el president Pedro Sánchez.
El monarca ha apostat, a més, per la solució dels dos estats, tot reconeixent el dret d'Israel de defensar-se dels atacs de Hamas i condemnant un cop més els fets del 7 d'octubre de 2023 que va donar pas a la invasió israeliana. Felip VI, això sí, ha exigit al govern israelià que aturi la massacre.
Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia. Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamas y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania.
També ha exigit l'arribada immediata d'ajuda humanitària, que hi hagi un alto el foc amb garanties i l'alliberament de tots els hostatges. Felip VI ha parlat davant la 8a Assemblea General de l'ONU en nom d'Espanya i com el seu cap d'estat. El monarca també ha parlat dels reptes de la immigració, de la intel·ligència artificial o el canvi climàtic.
Tot això mentre l'ofensiva israeliana continua i en aquest sentit els organitzadors de la Global Summit Flotilla han denunciat nous atacs.
En concret parlen d'explosions, drons no identificats, interferències en les comunicacions al voltant de les seves embarcacions i diuen que aquestes tàctiques no els dissuadiran de la seva missió de portar ajuda a Gaza.
La pròpia ONU i la Unió Europea han condemnat els atacs i amenaces a la flotilla.
Des de Nacions Unides asseguren que s'obrirà una investigació. Per la seva banda, la Unió Europea considera inacceptables els atacs i demana que es respecti l'activisme. Activisme com la proposta en suport al poble palestí. Aquesta hora s'està duent a terme a Vilafranca del Penedès.
I avui s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat l'embargament total d'armes a Israel, 3 setmanes després de l'anunci per part del govern espanyol. Algunes entitats humanitàries han mostrat ja el seu recel per les excepcions al veto que preveu la llei aprovada. Lluís Mata.
A la pràctica, el decret implica prohibir l'exportació i la importació de material de defensa i productes o tecnologia de doble ús amb aquest país. Això sí, s'inclou una clàusula addicional que deixa clar que la compravenda d'armes amb el govern de Benjamin Netanyahu es pot recuperar en qualsevol moment per raons d'interès nacional. Se n'han queixat en declaracions a la xarxa la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson, i la directora de l'Agència de les Nacions Unides per a la Població Refugiada de Palestina, Raquel Martí, que ha recordat la magnitud de la crisi humanitària.
El que és molt preocupant és que el govern es guarda el permís de poder fer excepcions quan cregui que hi ha interès per fer-ho. Llavors això ja demostra que no s'aplicaria un embargament integral que prohibís importacions, exportacions.
Se calcula que más de 500.000 de personas han abandonado ya la ciudad y, sin embargo, hay otro 500.000 de personas todavía que no lo han hecho. Muchos de ellos se deben a que prácticamente no pueden hacerlo. No tienen transporte. Los transportes cuestan entre 500 y 1.000 dólares el poder pagar para salir de Gaza.
El decret llei que avui publica el BOE s'haurà de convalidar ara al Congrés en un termini màxim de 30 dies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica política, el titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per aquest dissabte per comunicar-li que el cas de presumpta malversació pel qual se l'investiga serà dirimit per un tribunal popular. El govern es mostra sorprès i Feijó diu que la situació és insuportable i que ja no podran parlar més de persecució judicial contra el president.
El jutge ha citat Begoña Gómez, a la seva assessora Cristina Álvarez i el delegat del govern a Madrid dissabte a les 6 de la tarda. Els dirà que el seu cas per malversació serà jutjat per un jurat popular i que té indicis sòlids que han comès fets delictius. El govern espanyol ha rebut l'anunci amb sorpresa i estupor. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, s'ha mostrat confiat que el tribunal serà imparcial.
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
I el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que a un jurat popular no li podran dir que actua amb l'ofert i que la legislatura s'ha d'acabar ja.
Que se busquen otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal.
Feijóo ha afegit que Pedro Sánchez no mereix tenir l'acte de diputat al Congrés.
I el govern espanyol convida Junts per Catalunya a aprovar els nous pressupostos generals de l'Estat. Ho ha dit la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, a la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que s'ha celebrat sense la presència del president Pedro Sánchez, que continua als Estats Units assistint a l'Assemblea de l'ONU. Mont Carvajal.
El diputat de Junts, Josep Maria Cruzet, ha retret al govern la incapacitat d'aprovar pressupostos 4 anys seguits, així com l'incompliment de publicar l'execució pressupostària des de fa un any i mig. Cruzet ha acusat l'executiu d'ofegar Catalunya amb dèficit d'inversions.
En definitiva, unes polítiques, les seves, que enfonsen cada vegada més la classe mitjana i treballadora de Catalunya. L'any passat ja li vam dir, sense complir en Catalunya no hi haurà pressupostos, i no n'hi va haver, perquè nosaltres vam tombar la seva proposta. Aquest 2026 creu que n'hi haurà de pressupostos?
En la resposta, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha dit que presentaran pressupostos que seran bons per Catalunya i ha convidat Junts a aprovar-los.
Sí, vamos a presentar los presupuestos y evidentemente espero contar con el apoyo de su grupo porque serán cuentas buenas para Cataluña y no tengo duda que si es bueno para Cataluña, Junts no se pondrá en contra de iniciativas que permitan avanzar.
Montero ha afegit que és bo per la democràcia que Junts apel·li al compliment de la llei.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més qüestions. Avui ha arrencat el Centre de Convencions Internacional de la Fira de Barcelona, el congrés més important del món dedicat a la recerca i al tractament de l'esclerosi múltiple.
Fins divendres, més de 9.000 professionals procedents de més de 100 països es reuniran a Barcelona per compartir coneixements, presentar els darrers avenços, fomentar la recerca i impulsar la col·laboració internacional. A més, el congrés vol millorar l'atenció als pacients, que hi podran participar en una jornada especial pensada per apropar les últimes novetats directament a les persones que conviuen amb la malaltia.
Doncs encara en l'àmbit sanitari, el director de recerca de l'Institut Català d'Oncologia demana més finançament des de la xarxa per seguir avançant en les noves teràpies contra el càncer.
La medicina de precisió i la immunoteràpia són grans avenços que generen esperança entre els investigadors i ens en fem ressò avui, Dia Mundial de la Investigació sobre el Càncer.
Maite Polo.
El moment de la recerca sobre càncer és molt il·lusionant perquè s'han fet grans passes endavant en la lluita contra la malaltia, les teràpies dirigides per a persones amb alteracions moleculars i les immunoteràpies, sobretot. Però per seguir desenvolupant-les cal més finançament públic i privat. Ho ha dit a la xarxa el director de recerca de l'Institut Català d'Oncologia i investigador de l'IDIBELL, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, Ernest Nadal.
Hi ha moltíssima recerca en marxa. A Catalunya estem en un moment de, podríem dir, de molta salut en la recerca, però també fa falta més finançament per poder seguir avançant. Hem de recordar que gran part de tota aquesta investigació també requereix diners públics, no? I requereix un esforç a nivell de beques competitives i estem en un entorn difícil a nivell internacional perquè al final els recursos són limitats, no? I animar també, no? I conscienciar la població és important de la importància de que òbviament hem avançat molt però queda molt per recórrer.
La immunoteràpia consisteix a reactivar el sistema immunitari contra els tumors i existeixen diversos tipus de tractaments. Funciona molt bé en general amb els melanomes, el càncer de pulmó i el de bufeta, segons l'investigador de l'IDIBELL, però queda molt per avançar en càncer de pàncrees i de cervell.
En la plana social, concentració aquesta hora a Girona per reclamar una ciutat neta, verda i digna. Aquest és el lema dels concentrats. Televisió de Girona.
Els gironins i gironines surten avui als carrers per reivindicar una ciutat més neta, digna i verda. Ho fan convocats per la nova plataforma ciutadana Recuperem Girona, que neix a partir de la unió de dues iniciatives, també ciutadanes, com són Girona Neta i Digna i el Parc. Avui es presenten a la ciutadania com una plataforma que volen que sigui transversal i independent, fora de partits polítics. Així ho expliquen els seus portaveus Jordi Tomàs i Anna Ballestero.
Veïns, famílies, associacions, entitats, gent gran i jove. És una concentració transversal.
És una crida a unir forces, a sumar sensibilitats i a treballar plegats per millorar la ciutat. La nostra única bandera és Girona.
Recuperem Girona vol aconseguir amb aquesta protesta que l'Ajuntament creï un grup de seguiment amb veïns i sectors econòmics centrat en les escombraries i l'arbrat, i apunten que tot i que el barri escollit avui per fer la mobilització hagi estat Santa Eugènia, no descarten estendre les protestes en d'altres zones.
I en territori a Juneda, les Garrigues ja han començat les obres de la planta de gasificació de Tracjusa, que preveu entrar en funcionament al gener de 2027. Podrà cremar fins a 45.000 tones de residus domèstics anuals procedents de plantes de triatge d'arreu de Catalunya. Lleida TV, Julen Andrés.
Quan acabi el 2026 acabarà l'actual model de Tracjusa i durant el primer trimestre de l'any de 2027 es preveu que es comenci a posar en marxa aquesta nova etapa en la gestió de les dejeccions ramaderes. El nou model de Tracjusa, per una banda, té la producció i el tractament de purins per crear fertilitzants i, d'altra banda, la planta de gasificació, que és la que ha creat més polèmica i s'està construint de nou i contempla substituir l'ús actual de gas natural per generar calor per un gas de síntesi produït a partir de combustibles sòlids recuperats. En parla l'Eduard Cau, president del Consell Rector de GAP Cooperativa.
El que tenim autoritzat amb aquest gasificador són residus que provenen de la recollida domèstica de les vivendes, no? Que provenen de les plantes de triatge, del gris, del contenedor gris. La quantitat està limitada a 45.000 tonelades a l'any, però sempre limitat també a la necessitat de combustible.
Un projecte que té molts contraris dins del territori, però que compta amb totes les autoritzacions i avals tècnics. S'ha invertit 25 milions d'euros i davant de les al·legacions per aturar les obres des de GAP estan tranquils perquè afirmen que compleixen amb la normativa.
Aquest matí l'alumnat de l'escola de Sant Jaume d'Enveja ha pogut tornar a classe després de dos dies sense fer-ho pels desperfectes que va patir el centre durant el temporal del passat diumenge.
Des de l'Ajuntament s'han fet arranjaments provisionals per a garantir la seguretat mentre es treballa per reparar els danys estructurals.
I també tornada a la normalitat a la Via Verda de les Terres de l'Ebre després que el Consell Comarcal hagi acabat els treballs de reparació dels danys que va provocar l'incendi de Paüls. 21 Ràdio, Joan Bericat.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha finalitzat les obres de reparació de la Via Verda afectada per l'incendi de Paüls. En concret, s'han instal·lat de nou 2.000 tanques en un recorregut d'un quilòmetre amb una inversió de 20.000 euros. També s'han retirat els arbres cremats i es preveu que la primavera es planti nova vegetació. El president de l'ens comarcal, Toni Gilabert, ha recordat que la Via Verda s'ha mantingut oberta gràcies als treballs d'urgència que s'han realitzat.
Des del primer dia que se'ns va permetre, vam accedir a la Via Verda, vam fer una evaluació, ens vam donar compte dels greus que eren els danys causats, però el dia següent ja estàvem en els nostres mitjans propis, de la nostra brigada, en els nostres mitjans canviant ja, substituint de ser tram de tanca i tallant arbres de tota la part afectada. Era una demanda que teníem, de, sobretot de tota la gent que viu del turisme.
El Consell Comarcal ha reconegut que més enllà de l'incendi, aquest estiu ha estat complex pel que fa als usuaris, per una davallada del turisme de proximitat i per les altes temperatures. Ara bé, Gilabert ha recordat que els visitants fan ús de la Via Verda durant tot l'any i que cada cop són més els usuaris que també l'utilitzen en el seu dia a dia.
I l'Associació Comarcal del Ripollès per la promoció i ajut a les persones amb discapacitat i les seves famílies denuncien que fa dos anys que no reben ajudes per comprar material necessari, com ara grues. Ràdio Ripoll, Paula Sagallo.
Fa dos anys que no surt la convocatòria de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat. La PUA és l'ajut econòmic que permet a moltes famílies pagar productes i serveis que contribueixin a l'autonomia personal, millorin la qualitat de vida i fomentin la seva integració social. Escoltem a les membres de l'ACPAT, Joana Flores i Magda Casademunt.
Clar, bueno, era una ajuda que et podia ser que et pagués tot el cost o una part, però clar, hem de pensar que era una gran ajuda en el sentit que són coses que són molt cares.
I si tothom no pot accedir a aquestes coses, estàs deixant a gent a fora, no? És a dir, és que plou sobre mullat. I a més amb aquesta cosa de que sents que no es tenen en compte els drets de les persones, no? En parlem molt, però després en tenim pocs.
Amb la manca d'ajuts es vulneren els drets de les persones amb discapacitat i de les seves famílies. Des de l'ACPAT demanen el dret a viure en igualtat de condicions que la resta i asseguren que no exigeixen res més que el que ja està per la llei.
Ara sí, en cultura, la Diada de la Mercè, el dia gran de la Festa Major de Barcelona, posa aquest vespre el seu punt i final amb concerts i a aquesta hora la tradicional cavalcada.
Ha estat tota una jornada plena d'actes per tota la ciutat, amb gran protagonisme de la cultura popular com la Diada Castellera.
Aquesta tarda, com dèiem, però, hi ha la cavalcada de la Mercè i tot just després concerts. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó.
Ha arribat l'únic dia de l'any on gairebé tots els gegants de la ciutat de Barcelona desfilen per celebrar el Dia de la Mercè. Molta música, molt de ball i molta alegria. És el que ara mateix es viu en la cavalcada de Festa Major, que ha començat a Plaça Catalunya i seguirà fins a arribar a Plaça Sant Jaume. Aquesta nova edició presenta sorpreses. En el recorregut també s'hi han unit un seguit de cotxes clàssics i antics, on des de dins alguns capgrossos saluden a tots els espectadors. Les dues figures noves i exclusives d'enguany són la geganta Vi i la bèstia Vi, que neixen de la Unió de Barcelona i la ciutat convidada Manchester. La cavalcada de la Mercè uneix tot i més del que s'espera cada any per celebrar la Festa Major de la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Clàudia. Una de les imatges, sens dubte, d'aquesta Mercè serà la de la Font Màgica de Montjuïc, novament amb aigua. Després de més de 2 anys tancada per la sequera, la font ha tornat a brollar aquest matí.
Per veure-la amb so i llum, però, haurem d'esperar fins al proper diumenge a la nit, quan es farà el tradicional piromusical que tancarà la Mercè.
Però un equip de BTV ha recreat el camí que recorre l'aigua pel subsol de la ciutat fins a arribar a la font. Han parlat amb el director d'operacions de Barcelona Cicle de l'Aigua, Gustavo Ramon, que és l'empresa creada per l'Ajuntament per gestionar tot el cicle de l'aigua de la ciutat.
Un cop a la font, és feina de les bombes fer circular els 3 milions de litres d'aigua que necessita poc més d'una piscina olímpica.
Es porta un dipòsit intermig que hi ha paral·lel, just davant del molino, i d'aquí s'impulsa cap a Montjuïc, amb unes bombes, cap a dalt de Montjuïc, s'emmagatzem en uns dipòsits d'aigua freàtica, i d'aquí ja es fa un rec, bàsicament per gravetat, a tot el que seria la muntanya de Montjuïc.
El circuit és tancat i només es reomple l'aigua que es perd per l'evaporació o durant els espectacles. Aquest sistema és el que va idear l'arquitecte Carles Buigas el 1929, juntament amb Bell de Llums, que també continua sent l'original.
Era concebut com un prisma rotatori amb diferents colors i aquest gir anava donant, diguem-ne, les diferents tonalitats de colors a la font.
Sí que s'han renovat les bombetes, que ara són LED i substitueixen les antigues. Una aigua que des del 2010 és freàtica, s'extreu del subsol del Liceu, on comença el seu viatge d'uns 3 quilòmetres fins a la font.
I de Barcelona a Tarragona, on avui viuen el seu darrer dia de Festa Major, al migdia els castells i els pilars caminants han tornat a centrar l'atenció informativa d'aquest Santa Tecla 2025 i aquesta nit el tradicional correfoc posarà el punt i final a la festa. Ràdio Ciutat de Tarragona.
Les quatre colles de la ciutat han participat en una diada ben especial, diferent de les habituals. La cita ha començat a la plaça de les Cols, on cada colla ha aixecat 2 castells. I després ha arribat el gran moment. Les colles han fet un pilar a la plaça de les Cols, han pujat els 19 esglaons fins al Pla de la Seu, han girat davant la catedral i han tornat a baixar-los. I han encarat carrer Major fins als peus del balcó de l'Ajuntament. El repte no caure en cap moment. Tot i que no és una competició oficial, les colles sempre miren el cronòmetre. Aquest any els més ràpids han estat els xiquets Tarragona, amb un temps de 7 minuts i 31 segons. Els han seguit Sant Pere i Sant Pau, amb 7 minuts i 59 segons, i en tercer lloc, la colla jove, amb 8 minuts i 38 segons. L'única nota trista del dia ha estat la caiguda dels xiquets del Serrallo a la baixada de la Misericòrdia. És el segon any consecutiu que cauen en aquest mateix punt, però la plaça de la Font els ha dedicat una gran ovació, un gest que diu molt del caliu de la ciutat, i des d'aquí només podem donar ànims a la colla del Port.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La primera plantilla del Barça ha realitzat aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà al camp de l'Oviedo. El tècnic blaugrana Hansi Flick ha explicat les lluances que rebia el seu equip durant la gala de la pilota d'or.
Clar, què em diuen? Que els encanta com juguem, com juga l'equip, el futbol. I clar, és maco que et diguin això, però al capdavall hem de tenir confiança en el que està fent l'equip. I jo de moment ho valoro molt, això. Això és el que us puc dir. I sí, estic molt orgullós del meu equip.
Un Barça que s'ha exercitat ja sense Gavi, que està baixa entre 4 i 5 mesos. El tècnic blaugrana, també Hansi Flick, ha parlat del futur més immediat de Gavi.
I think it's not easy for
crec que no és fàcil per un jugador jove rebre aquest tipus d'informació, però al final ho veurà com nosaltres. Ara està amb un estat d'ànim adequat, i ja ho he dit abans, ell té qualitat per tornar. L'hem d'ajudar.
Flick tampoc podrà comptar per aquest partit amb Lamine Yamal, Fermín ni Valde, malgrat ja fa treball amb el grup. L'objectiu, seguir l'estela del Madrid, que es manté líder en ple de victòries després de 6 jornades. Precisament el partit contra el Madrid, el clàssic, el primer de la temporada, es disputarà el diumenge 26 d'octubre a 4:45 de la tarda. Ahir arrencava aquesta sisena jornada de la primera divisió masculina i ho feia amb dos equips catalans. L'Espanyol empatava 2-2 davant el València amb un gol in extremis de Javi Puado. El porter Marco Dimitrovic explicava que l'equip mereixia la victòria.
Bueno, siempre cuando sucede algo eso en último suspiro del partido siempre está positivo. Mañana cuando nos calmamos seguramente vamos a estar más realistas y vamos a pensar por qué no hemos sumado 3 puntos, porque, pero bueno, llegando tantas veces, entrando tantas veces, generando tanto, normalmente es que ganaremos los próximos partidos.
Amb aquest resultat, els blanquiblaus podrien acabar la jornada fora de la zona Champions, i també empat del Girona en la seva visita al camp de l'Atlètic, un Girona que s'avançava en el marcador però veia com finalment els de Sant Mamés empataven el partit. Hugo Rincón és jugador del Girona.
En el campo en el que ha sido y cómo lo hemos conseguido, yo creo que es un punto muy muy importante, casi los tres, pero yo creo que es un punto que para el equipo nos va a venir increíble. Sí, la verdad que ha sido una primera parte muy buena en un campo complicado, y yo creo que hemos salido con las ideas claras, ¿no? Desde el principio de la semana lo veníamos trabajando y yo creo que ha salido el partido bastante bien.
El Girona seguirà en zona de descens i divendres buscarà el primer triomf del curs quan rebi a Montilivi a l'Espanyol. I pel que fa a la primera federació, el Sabadell ha empatat aquesta tarda a 0 contra el Cartagena en el partit que s'havia de completar de la tercera jornada i que es va suspendre per culpa de la pluja. Els ballesans no han pogut superar l'equip visitant i amb aquest punt en suma 6 i es queda a un sol punt de la zona de play-off.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Propostes en xarxa.
El col·lectiu Eixalculant treballa per recuperar espècies silvestres i varietats agrícoles tradicionals que, tot i tenir ben a prop, gairebé han desaparegut. I no només això, sinó que també han caigut en l'oblit. Per això defensen que recuperar llavors també és recuperar memòria i transformar el futur. Si voleu descobrir què són i per a què serveixen les plantes oblidades, esteu de sort. El dissabte 27 de setembre, Igualada acull la desena edició de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades. Una cita que combina els coneixements tradicionals i la innovació per donar a conèixer aquestes plantes i els seus usos. També per entendre com poden contribuir a una alimentació saludable i una agricultura sostenible. En altres paraules, durant tota la jornada podreu passejar per una norantena de parades o participar en desenes d'activitats, xerrades i tallers per a totes les edats. Fer un dinar silvestre, una gimcana molt especial o gaudir d'actuacions musicals en directe. Fins i tot, hi haurà temps per una mostra de cinema etnobot i agroecològic. Dissabte 27 de setembre, desena jornada gastronòmica de les plantes oblidades a Igualada. Més informació a www.eixarculant.cat.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
La Xarxa de Comunicació Local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en Xarxa Vespre, amb l'Ali Giner.
El rei parla de massacre, però no de genocidi a Gaza i defensa la solució dels dos estats en la 80a Assemblea General de l'ONU. Jordi Fortià.
El monarca ha reconegut el dret d'Israel a defensar-se dels atacs de Hamas i ha condemnat un cop més els fets del 7 d'octubre de 2023.
Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamas y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre del 2023 contra la población israelí. Y reconocemos el derecho de Israel a defenderse, pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania.
Begoña Gómez serà jutjada per un jurat popular si es confirma el cas de presumpta malversació que investiga Juan Carlos Peinado.
La dona de Pedro Sánchez ha estat citada aquest dissabte per comunicar-li. Des de la Moncloa, Félix Bolaños assegura que, si és així, un tribunal imparcial posarà les coses al seu lloc. I des del PP, Alberto Núñez Feijóo assegura que ara ja no es podrà parlar de l'ofer.
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal.
El director de recerca de l'Institut Català d'Oncologia, Ernest Nadal, demana més finançament des de la xarxa per seguir avançant en les noves teràpies contra el càncer.
La medicina de precisió i la immunoteràpia són grans avenços que generen esperança entre els investigadors. Avui és el Dia Mundial de la Investigació sobre el Càncer.
Hi ha moltíssima recerca en marxa. A Catalunya estem en un moment de, podríem dir, de molta salut en la recerca, però també fa falta més finançament per poder seguir avançant. Hem de recordar que gran part de tota aquesta investigació també requereix diners públics, no? I requereix un esforç a nivell de beques competitives i estem en un entorn difícil a nivell internacional i conscienciar la població és important, de la importància de que òbviament hem avançat molt, però queda molt per recórrer.
En cultura, avui dia gran de la Festa Major de Barcelona amb la Diada de la Mercè, que continua aquest vespre amb concerts i a aquesta hora la tradicional cavalcada.
Ha estat tota una jornada plena d'actes per tota la ciutat, amb gran protagonisme de la cultura popular com la Diada Castellera.
I en esports, Jordi Cervantes, males notícies per Gavi i pel Barça.
El migcampista blaugrana s'estarà de baixa entre 4 i 5 mesos després de l'artroscòpia que es va fer per suturar el menisc intern del genoll dret. Un contratemps pel Barça que s'ha preparat pel partit de Lliga de demà al camp de l'Oviedo i que no comptarà amb la presència de Balde ni Lamine Yamal. Pel que fa a l'esport en directe, dos partits als setzens de final de la Copa de la Reina de Futbol Sala. Des de les 6, l'Hospitalet Castro i a 8:45, Caldes Penyes Plugues.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Avui el temps ja està sent molt més tranquil que no pas ahir, tot i que tampoc va ploure a tot arreu el dimarts. En qualsevol cas, a hores d'ara pocs ruixats tenim, per bé que alguns núvols sí que s'estan començant a formar amb més evidència a gran part de les comarques de Girona i també arribant fins al nord barceloní, fins al Montseny, fins al aproximadament també als núvols, per altra banda, continuant estones abundants a l'Alt Pirineu, però només en aquella banda que mira cap a França o també a l'Aran. El vent no deixa de bufar cap a l'Ebre, però en general amb un temps força transparent avui. Aquests núvols que diem que creixen cap al nord del país, aquesta propera nit i demà deixaran alguns ruixats arran de mar, sobretot entre la costa del Llobregat i del Ter, però d'una forma molt local i sempre arrapats a mar. A la resta del país, el dijous també es presenta tranquil, amb alguns núvols a l'Alt Pirineu i amb una temperatura que al matí tornarà a ser més aviat de novembre que no pas d'un 25 de setembre. Ho seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Hi havia molta expectació al voltant del discurs del rei a l'Assemblea General de l'ONU i finalment Felip VI s'ha referit a Gaza amb el terme de massacre i no genocidi, com ho va fer el president Pedro Sánchez.
El monarca ha apostat, a més, per la solució dels dos estats, tot reconeixent el dret d'Israel de defensar-se dels atacs de Hamas i condemnant un cop més els fets del 7 d'octubre de 2023, que va donar pas a la invasió israeliana. Felip VI, això sí, ha exigit al govern israelià que aturi la massacre.
Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia. Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamas y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania.
També ha exigit l'arribada immediata d'ajuda humanitària i que hi hagi un alto el foc amb garanties i l'alliberament de tots els hostatges. Felip VI ha parlat davant la 80a Assemblea General de l'ONU en nom d'Espanya i com el seu cap d'estat, el monarca, també ha parlat dels reptes de la immigració, la intel·ligència artificial o el canvi climàtic.
Tot això mentre l'ofensiva israeliana continua i en aquest sentit els organitzadors de la Global Summit Flotilla han denunciat nous atacs.
En concret parlen d'explosions, drons no identificats i interferències en les comunicacions al voltant de les seves embarcacions i diuen que aquestes tàctiques no els dissuadiran de la seva missió de portar ajuda a Gaza.
La pròpia ONU i la Unió Europea han condemnat els atacs i amenaces a la flotilla.
Des de Nacions Unides asseguren que s'obrirà una investigació. Per la seva banda, la Unió Europea considera inacceptables els atacs i demana que es respecti l'activisme.
Activisme com la protesta en suport al poble palestí que aquesta hora s'està duent a terme a Vilafranca del Penedès. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs efectivament, en aquests moments, justament per la Rambla de Nostra Senyora, tallant la circulació dels vehicles, una manifestació de més de 400 persones, que per ser Vilafranca del Penedès hem de dir-vos que és una xifra alta, i que ha iniciat el seu recorregut des de la plaça de la Vila, on s'han llegit uns manifestos, s'ha escoltat un àudio també de representants de la flotilla que han rebut l'escalf també de les colles castelleres i dels falcons de Vilafranca que han alçat els seus pilars. Una manifestació, com dèiem, que en aquests moments passa pel centre de Vilafranca amb crits en contra especialment de Netanyahu.
Doncs estàvem sentint aquesta manifestació a Vilafranca del Penedès, gràcies Josep Maria, i avui també s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat l'embargament total d'armes a Israel, 3 setmanes després de l'anunci per part del govern espanyol.
Algunes entitats humanitàries han mostrat ja el seu recel per les excepcions al veto que preveu la llei aprovada.
Lluís Mata.
A la pràctica, el decret implica prohibir l'exportació i la importació de material de defensa i productes o tecnologia de doble ús amb aquest país. Això sí, s'inclou una clàusula addicional que deixa clar que la compravenda d'armes amb el govern de Benjamin Netanyahu es pot recuperar en qualsevol moment per raons d'interès nacional. Se n'han queixat en declaracions a la xarxa la portaveu de la coalició Pro Complicitat amb Israel, Alice Samson, i la directora de l'Agència de les Nacions Unides per a la Població Refugiada de Palestina, Raquel Martí, que ha recordat la magnitud de la crisi humanitària.
El que és molt preocupant és que el govern es guarda el permís de poder
fer excepcions quan cregui que hi ha interès per fer-ho. Llavors això ja demostra que no s'aplicaria un embargament integral que prohibís importacions, exportacions.
Se calcula que más de medio millón de personas han abandonado ya la ciudad y sin embargo hay otro medio millón de personas todavía que no lo han hecho. Muchos de ellos se deben a que prácticamente no pueden hacerlo, no tienen transporte, los transportes entre 500 y 1.000 dólares el poder pagar para salir de Gaza.
El decret llei que avui publica el BOE s'haurà de convalidar ara al Congrés en un termini màxim de 30 dies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica política, el titular del jutjat d'instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per aquest dissabte per comunicar-li que el cas de presumpta malversació pel qual se l'investiga serà dirimit per un tribunal popular. El govern es mostra sorprès i Feijóo diu que la situació és insuportable i que ja no podran parlar més de persecució judicial contra el president.
El jutge ha citat Begoña Gómez, la seva assessora, Cristina Álvarez, i el delegat del govern a Madrid dissabte a les 6 de la tarda. Els dirà que el seu cas de per presumpta malversació serà jutjat per un jurat popular i que té indicis sòlids que han comès fets delictius. El govern espanyol ha rebut l'anunci amb sorpresa i estupor. El ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, s'ha mostrat confiat que el tribunal serà imparcial.
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
I el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que a un jutjat popular no li podran dir que actua amb lawfare i que la legislatura s'ha d'acabar ja.
Que se busquen otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez és el responsable d'este lodazal.
Feijóo ha afegit que Pedro Sánchez no mereix tenir l'acte de diputat al Congrés.
I el govern espanyol convida a Junts per Catalunya a aprovar els nous pressupostos generals de l'Estat. Ho ha dit la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que s'ha celebrat sense la presència del president Pedro Sánchez, que continua als Estats Units assistint a l'Assemblea de l'ONU. Mont Carvajal.
El diputat de Junts, Josep Maria Cruzet, ha retret al govern la incapacitat d'aprovar pressupostos 4 anys seguits, així com l'incompliment de publicar l'execució pressupostària des de fa un any i mig. Cruzet ha acusat l'executiu d'ofegar Catalunya amb dèficit d'inversions.
En definitiva, unes polítiques, les seves, que enfonsen cada vegada més la classe mitjana i treballadora de Catalunya. L'any passat ja li vam dir, sense complir en Catalunya no hi haurà pressupostos i no n'hi va haver, perquè nosaltres vam tombar la seva proposta. Aquest 2026 creu que n'hi haurà de pressupostos?
En la resposta, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha dit que presentaran pressupostos que seran bons per Catalunya i ha convidat Junts a aprovar-los.
Sí, vamos a presentar los presupuestos y evidentemente espero contar con el apoyo de su grupo porque serán cuentas buenas para Cataluña y no tengo duda que si es bueno para Cataluña, Junts no se pondrá en contra de iniciativas que permitan avanzar.
Montero ha afegit que és bo per la democràcia que Junts apeli al compliment de la llei.
Més qüestions. Avui ha arrencat el Centre de Convencions Internacional de la Fira de Barcelona, el congrés més important del món dedicat a la recerca i al tractament de l'esclerosi múltiple.
Fins divendres, més de 9.000 professionals procedents de més de 100 països es reuniran a Barcelona per compartir coneixements, presentar els darrers avanços, fomentar la recerca i impulsar la col·laboració internacional. A més, el congrés vol millorar l'atenció als pacients que podran participar en una jornada especial pensada per a apropar les últimes novetats directament a les persones que conviuen amb la malaltia.
Doncs encara en l'àmbit sanitari, el director de recerca de l'Institut Català d'Oncologia demana més finançament des de la xarxa per seguir avançant en les noves teràpies contra el càncer.
La medicina de precisió i la immunoteràpia són grans avenços que generen esperança entre els investigadors i ens en fem ressò avui, Dia Mundial de la Investigació sobre el Càncer.
Maite Polo.
El moment de la recerca sobre càncer és molt il·lusionant perquè s'han fet grans passes endavant en la lluita contra la malaltia, les teràpies dirigides per a persones amb alteracions moleculars i les immunoteràpies, sobretot. Però per seguir desenvolupant-les cal més finançament públic i privat. Ho ha dit a la xarxa el director de recerca de l'Institut Català d'Oncologia i investigador de l'IDIBELL, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, Ernest Nadal.
Hi ha moltíssima recerca en marxa. A Catalunya estem en un moment de, podríem dir, de molta salut en la recerca, però també fa falta més finançament per poder seguir avançant. Hem de recordar que gran part de tota aquesta investigació també requereix diners públics, no? I requereix un esforç a nivell de beques competitives i estem en un entorn difícil a nivell internacional perquè al final els recursos són limitats, no? I animar també, no? I conscienciar la població és important de la importància de que òbviament hem avançat molt, però queda molt per...
La immunoteràpia consisteix a reactivar el sistema immunitari contra els tumors i existeixen diversos tipus de tractaments. Funciona molt bé en general amb els malalts melanomes, el càncer de pulmó i el de bufeta, segons l'investigador de l'IDIBELL, però queda molt per avançar en càncer de pàncrees i de cervell.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En la plana social, concentració aquesta hora a Girona per reclamar una ciutat neta, verda i digna. Aquest és el lema dels concentrats. Televisió de Girona.
Els gironins i gironines surten avui als carrers per reivindicar una ciutat més neta, digna i verda. Ho fan convocats per la nova plataforma ciutadana Recuperem Girona, que neix a partir de la unió de dues iniciatives, també ciutadanes, com són Girona Neta i Digna i el Parc No es Toca. Avui es presenten a la ciutadania com una plataforma que volen que sigui transversal i independent, fora de partits polítics. Així ho expliquen els seus portaveus Jordi Tomàs i Anna Ballestero.
Veïns, famílies, associacions, entitats, gent gran i jove. És una concentració transversal.
És una crida a unir forces, a sumar sensibilitats i a treballar plegats per millorar la ciutat. La nostra única bandera és Girona.
Recuperem Girona vol aconseguir amb aquesta protesta que l'Ajuntament creï un grup de seguiment amb veïns i sectors econòmics centrat en les escombraries i l'arbrat. I apunten que, tot i que el barri escollit avui per fer la mobilització hagi estat Santa Eugènia, no descarten estendre les protestes en d'altres zones.
En territori, a Juneda, les Garrigues ja han començat les obres de la planta de gasificació de Trac-Jussa, que preveu entrar en funcionament al gener de 2027. Podrà cremar fins a 45.000 tones de residus domèstics anuals procedents de plantes de triatge d'arreu de Catalunya. Lleida Televisió, Julen Andrés.
Quan acabi el 2026, acabarà l'actual model de Trac-Jussa i durant el primer trimestre de l'any de 2027 es preveu que es comenci a posar en marxa aquesta nova etapa en la gestió de les dejeccions ramaderes. El nou model de Trac-Jussa, per una banda, té la producció i el tractament de purins per crear fertilitzants i, d'altra banda, la planta de gasificació, que és la que ha creat més polèmica i s'està construint de nou i contempla substituir l'ús actual de gas natural per generar calor per un gas de síntesi produït a partir de combustibles sòlids recuperats. En parla l'Eduard Cau, president del Consell Rector de GAP Cooperativa.
El que tenim autoritzat amb aquest gasificador són residus que provenen de la recollida domèstica de les vivendes, no? Que provenen de les plantes de triatge del gris, del contenedor gris. La quantitat està limitada a 45.000 tonelades a l'any, però sempre limitat també a la necessitat de combustible.
Un projecte que té molts contraris dins del territori, però que compta amb totes les autoritzacions i avals tècnics. S'ha invertit 25 milions d'euros i davant de les al·legacions per aturar les obres des de GAP estan tranquils perquè afirmen que compleixen amb la normativa.
I aquest matí l'alumnat de l'escola de Sant Jaume d'Enveja ha pogut tornar a classe després de dos dies sense fer-ho pels desperfectes que va patir el centre durant el temporal del passat diumenge.
Des de l'Ajuntament s'han fet arranjaments provisionals per a garantir la seguretat mentre es treballa per reparar els danys estructurals.
També tornada a la normalitat a la Via Verda de les Terres de l'Ebre després que el Consell Comarcal hagi acabat els treballs de reparació dels danys que va provocar l'incendi de Paüls. 21 Ràdio, Joan Bericat.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha finalitzat les obres de reparació de la Via Verda afectada per l'incendi de Paüls. En concret, s'han instal·lat de nou 2.000 tanques en un recorregut d'un quilòmetre amb una inversió de 20.000 euros. També s'han retirat els arbres cremats i es preveu que la primavera es planti nova vegetació. El president de l'ens comarcal, Toni Gilabert, ha recordat que la Via Verda s'ha mantingut oberta gràcies als treballs d'urgència que s'han realitzat.
Des del primer dia que se'ns va permetre, vam accedir a la Via Verda, vam fer una evolució, ens vam
vam donar compte dels greus que eren els danys causats, però el dia següent ja estàvem en els nostres mitjans propis, de la nostra brigada, en els nostres mitjans canviant ja, substituint de setam de tanca i tallant arbres de tota la part afectada. Era una demanda que teníem de, sobretot de tota la gent que viu del turisme.
El Consell Comarcal ha reconegut que més enllà de l'incendi, aquest estiu ha estat complex pel que fa als usuaris, per una davallada del turisme de proximitat i per les altes temperatures. Ara bé, Gilabert ha recordat que els visitants fan ús de la Via Verda durant tot l'any i que cada cop són més els usuaris que també l'utilitzen en el seu dia a dia.
En cultura, la Diada de la Mercè, el dia gran de la Festa Major de Barcelona, posa aquest vespre el seu punt i final amb concerts i aquesta hora la tradicional cavalcada.
Ha estat tota una jornada plena d'actes per tota la ciutat, amb gran protagonisme de la cultura popular, com la Diada Castellera.
I aquesta tarda, com dèiem, però hi ha la cavalcada de la Mercè, tot just després, i tot just després, concerts a Esplugues Televisió.
Ha arribat l'únic dia de l'any on gairebé tots els gegants de la ciutat de Barcelona desfilen per celebrar el dia de la Mercè. Molta música, molt de ball i molta alegria és el que ara mateix es viu en la cavalcada de Festa Major, que ha començat a Plaça Catalunya i seguirà fins a arribar a Plaça Sant Jaume. Aquesta nova edició presenta sorpreses. En el recorregut també s'hi han unit un seguit de cotxes clàssics i antics, on des de dins alguns capgrossos saluden a tots els espectadors. Les dues figures noves i exclusives d'enguany són la geganta Vi i la bèstia Vi, que neixen de la Unió de Barcelona i la ciutat convidada Manchester. La cavalcada de la Mercè uneix tot i més del que s'espera cada any per celebrar la Festa Major de la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Clàudia. Festes de la Mercè, que, per cert, han aprofitat per reviure aquest matí el segrest del bus 47 amb una recreació artística. L'han protagonitzat una vintena de pallassos i ho han fet per commemorar que justament aquest 2025 fa 47 anys que Manolo Vital, conductor i veí de Torre Baró, va prendre el vehicle per reclamar transport públic per aquest barri.
En el segrest ficcionat hi han participat també l'actriu Clara Segura i l'actor Eduard Fernández, protagonistes del film que narra com va anar tot plegat.
Mar Suí.
Acabaven de tocar 11:15 quan la colla de pallassos ha segrestat el bus 47 a l'estació del Nord per rememorar l'efemèride. Molts d'ells, carregats amb instruments, han pujat al vehicle i han enfilat camí cap al districte de Nou Barris. Al llarg del recorregut han tocat música en directe i duien un altaveu per fer saber a tothom el delicte que cometien. Cridaven: "Portem el Manolo i l'Eduard Fernández i anem cap a Torre Baró". Dins del bus, a part del protagonista de la pel·lícula del 47, també hi havia l'actriu Clara Segura, premi Goya a la millor actriu de repartiment per aquest film, i l'icònic pallasso Tortell Poltrona. Al final del trajecte, a la parada de Campillo de la Virgen, els esperava una batucada familiar que els ha acompanyat fins al Parc de l'Aqueducte. Allà s'han trobat amb Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, tot plegat en un ambient festiu, distès i ben musical. En paral·lel, una cercavila ha recorregut els barris de Vallbona i Torre Baró. Amb aquesta recreació artística han volgut recordar la iniciativa espontània que va dirigir Manolo Vital fa 47 anys. Al migdia, per fer-ho rodó, han projectat la pel·lícula de Marcel Barreno.
I de Barcelona a Tarragona, on avui viuen també el seu darrer dia de Festa Major, al migdia els castells i els pilars caminants han tornat a centrar l'atenció informativa d'aquest Santa Tecla 2025 i aquesta nit el tradicional correfoc posarà també punt i final a la festa. Ràdio Ciutat de Tarragona.
Les quatre colles de la ciutat han participat en una diada ben especial, diferent de les habituals. La cita ha començat a la plaça de les Cols, on cada colla ha aixecat dos castells. I després ha arribat el gran moment. Les colles han fet un pilar a la plaça de les Cols, han pujat els 19 esglaons fins al Pla de la Seu, han girat davant la catedral i han tornat a baixar-los. I han encarat carrer Major fins als peus del balcó de l'Ajuntament. El repte no caure en cap moment. Tot i que no és una competició oficial, les colles sempre miren el cronòmetre. Aquest any els més ràpids han estat els xiquets de Tarragona, amb un temps de 7 minuts i 31 segons. Els han seguit Sant Pere i Sant Pau, amb 7 minuts i 59 segons. I en tercer lloc, la colla jove, amb 8 minuts i 38 segons. L'única nota trista del dia ha estat la caiguda dels xiquets del Serrallo a la baixada de la Misericòrdia. És el segon any consecutiu que cauen en aquest mateix punt, però la plaça de la Font els ha dedicat una gran ovació, un gest que diu molt del caliu de la ciutat. I des d'aquí, només podem donar ànims a la colla del Port.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La primera plantilla del Barça ha realitzat aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà al camp de l'Oviedo. Un Barça que s'ha exercitat ja sense Gavi, que estarà de baixa entre 4 i 5 mesos. El jugador andalús format a la Masia es va sotmetre a una artroscòpia que per suturar el menisc intern del genoll dret. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, ha parlat del futur més immediat de Gavi.
Crec que no és fàcil per un jugador jove rebre aquest tipus d'informació, però al final ho veurà com nosaltres. Ara està en un estat d'ànim adequat i ja ho he dit abans. Ell té qualitat per tornar. L'hem d'ajudar.
Flick tampoc podrà comptar pel partit amb Lamine Yamal, Fermín ni Balde, malgrat ja fa treball amb el grup. L'objectiu, seguir l'estela del Madrid, que es manté líder amb ple de victòries després de 6 jornades. Precisament el clàssic davant el Real Madrid ja té data i hora, serà diumenge 26 d'octubre a 4:45 de la tarda. Perquè fa la primera federació, Sabadell ha empatat a 0 contra el Cartagena en el partit que s'havia de completar de la tercera jornada i que es va suspendre per culpa puja. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
Poques vegades s'haurà jugat un partit tan estrany com aquest Sabadell-Cartagena, iniciat ara fa 11 dies, suspès en el minut gairebé 43 per un aiguat descomunal i que s'ha reprès avui amb 2 minuts només, 5 d'afegit. Aleshores, descans i tota una segona meitat en el qual, a més, no s'ha mogut el marcador. Ha acabat tot 0-0, ha dominat clarament el Sabadell contra un candidat a l'ascens i que l'any passat estava al futbol professional, però no ha tingut ocasions clamoroses per acabar desequilibrant la igualada. Ferran Costa, el tècnic dels Vallesans, feia aquesta lectura de l'enfrontament.
Penso que la línia del partit ha estat la mateixa. Recordo únicament una aproximació en un centre de dreta a esquerra que Ortuño mig la toca, crec que és el seu bagatge ofensiu en el dia d'avui, i un Sabadell que ha agafat la pilota, s'ha ficat a dominar el partit, a jugar cap endavant.
El centre de l'esports que és setè i que dissabte, aquí també, a la nova Creu Alta, rebrà el Villarreal B.
Encara en futbol, aquest dimecres es disputen diferents partits de les Copes Catalunya, en totes dues jugaran a la tercera eliminatòria, partit únic a la masculina a les 8, Sant Julià de Vilatorta Vic, i a 8:45 Fontcoberta Porqueres, i a la femenina també a 8:45 Aldeana Riudoms. Aquest dimecres és el torn per tres equips catalans més en aquesta ronda dels setzens de final de la Copa de la Reina de Futbol Sala i que es disputa a partit únic. Des de les 6 s'està jugant l'Hospitalet, que és de la segona divisió, rebent a un equip de superior categoria com és el Castro, i a partir de 8:45 del vespre el duel català es viurà entre Alcaldes de segona i la Penya Esplugues de primera. Tornant al futbol, o seguint amb el futbol sala, ahir començava aquesta ronda de setzens de final d'aquesta Copa de la Reina. L'Ubai, les Corts i el Rubí passaven ronda les barcelonines després d'imposar-se al Segosala per 0-3, i el Rubí va donar la sorpresa eliminant a un equip de superior categoria, l'Alcantarilla, que encara no havia perdut cap partit a la primera divisió. Després de veure's amb un 0-2 en contra, les rubinenques van remuntar en els últims 7 minuts de partit i el gol de la victòria l'anotava Sandra Navarro a 24 segons del final del partit.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
another, but I probably should not. I got somebody at home. It's